Continguts en xarxa. El Pou.
Un món en xarxa, on nosaltres mateixos produirem i consumirem la nostra pròpia energia i compartirem els recursos materials. En aquest nou món pagarem per tenir el dret a fer servir les coses, no per posseir-les, en l'única manera de salvar el planeta de l'escalfament global. Aquesta és la tesi que manté el sociòleg i pensador Jeremy Rifkin, que va visitar Catalunya aquest setembre, convidat pel Diplocat per presentar la seva idea de com hauria de ser el futur de la indústria al nostre país. Aquest futur passa, segons Rifkin, per desterrar els combustibles fòssils per evitar un canvi climàtic fatal. Catalunya, segons el sociòleg, està en posició de fer aquest canvi.
Serà els partits extrems, serà uns altres. Esteu perdent el temps si ho feu així. El que cal fer és demà al matí mateix empènyer, treballar per fer que la regió vagi cap endavant, treballar amb d'altres regions i crear una nova força política lateral, regional, arreu del món.
Però a Catalunya, i també en els millors països com aquest, vosaltres teniu una cultura, teniu un elevat capital cultural i per això podeu avançar més ràpid que d'altres, perquè teniu una identitat, un capital cultural, milers d'anys d'experiències com a cultura. I això vol dir que podeu començar a treballar els uns amb els altres en totes les competències i elaborar un pla en un any. I el govern actuar com a facilitador. Per exemple, aconseguir els fons necessaris, aprofitar el capital privat i mostrar llocs de treball, noves empreses, i si és així es crearà una nova recuperació del capital cultural de Catalunya. Aquests 90 quilòmetres de la biosfera que comentava i generació, regeneració amb aquests 19 quilòmetres de la biosfera tot connectat, perquè és així que potser tindrem oportunitats de recuperar la vida sobre aquest planeta. Potser així podem créixer i prosperar en aquesta terra. Potser deixar un llegat, de manera que quan els nets mirin enrere van dir van fer el que tocava en el moment que tocava i vam poder sobreviure i com a espècie seguir endavant. I no només custodiar l'interès de la nostra família humana, sinó també de la resta de criatures que estan en aquest planeta i que tenen tot el dret, perquè és un planeta únic a l'univers i som tots junts. I Catalunya, sens dubte, pot estar al capdavant.
Rifkin assegura que ens trobem davant d'una situació d'emergència i que cal pensar noves alternatives per produir energia més a prop d'on s'ha de consumir per evitar costos de transformació.
Ens cal una nova visió econòmica pel món. Ha de ser atractiva. Ens cal un pla per desplegar aquesta visió i s'ha de fer ràpidament. Doncs bé, agafem el que hi hagi, uns minerals o un combustible fòssil que hi ha a la Terra i llavors els convertim. Hi ha molta conversió. El primer l'hem d'extreure, això és conversió. Ho hem d'enviar i l'hem de convertir. L'hem d'emmagatzemar, l'hem de convertir. N'hem de produir coses, l'hem de convertir. L'hem de convertir en béns i serveis, després ho consumim i després ho reciclem. I en cada pas, en cadascun d'aquests passos, en aquesta cadena de valor, i hem de dedicar energia a aquest producte, sigui quina sigui la fase del seu cicle en el que està, però perdem energia en la conversió.
Precisament l'aprofitament de tota l'energia que es produeix és una de les claus del nostre futur.
Això s'anomena exergia i entropia. Us donaré un exemple. Funciona de manera igual a l'univers, a les galàxies. Si un lleó persegueix un antílop i el mata, i se'l menja, el consumeix, únicament entre un 10 o un 20% del que és l'energia de l'antílop finalment acaba en el lleó. La resta és pèrdua tèrmica durant la caça i durant la conversió. És a dir, l'eficiència en aquest cas és d'un 10 o un 20%. I us preguntareu, i això què té a veure amb el que li parlava la cancellera Merkel? Doncs bé, de tot. Per cert, ella està formada en física, per tant entén les lleis de la termodinàmica. I el que li vaig dir doncs aquell primer dia va ser que els Estats Units, quan van començar la segona revolució industrial al 1903, amb un 3% d'eficiència agregada. És a dir, se perdia un 97% en qualsevol producte. El 1995-96 havíem arribat a una eficiència agregada d'un 14%. I aquí ens vam aturar. Aquest era el topall i des de llavors, des de 1995, res no ha canviat. A Alemanya un 18,5% s'havia aconseguit, per tant, una productivitat molt elevada, i el Japó havia arribat als 90 amb un 20% d'eficiència agregada. Molt eficients, molt productius, però res no ha canviat des de llavors.
Això significa augmentar moltíssim la productivitat, però al mateix temps, d'una forma impactant, estàs reduint la teva empremta de carboni. Per què? Perquè aquesta eficiència agregada significa que es fa servir menys del planeta perquè s'obté millor, es fa servir millor i s'és més productiu. Ho repeteixo. Aquesta eficiència agregada és la prova, la demostració de la sostenibilitat, perquè significa que qualsevol convergència en la cadena de valor ens fa fer servir menys el planeta Terra, tenir més convergència i tornar-ho millor i aprofitar-ho.
El canvi serà inevitable i transformarà de manera crucial la nostra societat, una revolució que, de fet, ja s'ha produït en altres sectors, com la literatura i la música.
Per tant, hem democratitzat les notícies, els coneixements, el lleure, tot en menys de 20 anys, en un cost marginal zero, i s'han destruït milers d'indústries, des d'allò de Napster, recordeu? I el sector de la música, les televisions, els diaris, les revistes ja no tenen negoci, el món editorial pateix, però d'altra banda hi ha milers i milers de noves empreses que han nascut, que van amb ànim de lucre o sense. No són només Google, Facebook i Twitter, i estan gestionant les plataformes, estan creant apps, estan fent servir aquestes grans dades i estan establint les connexions. És una revolució.
La transformació del model energètic persegueix la mateixa filosofia que el canvi que ha viscut la informació amb internet. De fet, Rifkin va posar en paral·lel l'evolució de l'economia cap a la col·laboració amb el futur de la xarxa, fins i tot n'aparta les grans empreses, que assegura que perdran el control sobre l'economia que els ha donat la segona revolució industrial.
I pensen que capturaran tots els propietaris de cotxes del món. I esclar, nosaltres som els propietaris del mitjà de producció, són els nostres cotxes, les nostres assegurances, la nostra conducció, i Uber creu que podrà tenir tots els conductors del món i enviar els beneficis a Silicon Valley. Això no passarà. El que ha passat el darrer any, és el començament només, és que els conductors es fan més llestos i diuen: per què hem de fer això? Què? Qualsevol persona pot muntar una web amb GPS, qualsevol persona pot fer fàcilment, doncs passo d'Uber, per què no munto una cooperativa local, faig que els conductors siguem tots junts una cooperativa, demanem un petit préstec, com s'ha fet amb el tema de l'energia, al mercat capitalista i en part a l'economia compartida, i després ho comparteixes tot, de manera que res no va a les escombraries, tornes a reutilitzar com aquelles joguines que us acabo de dir, compartim cotxes, cases, joguines, és això. I si aleshores anem a internet de les energies renovables, us garanteixo, hi ha parts d'Europa on això estarà passant, tothom produeix, si ho fem bé, tothom produirà la seva energia solar o eòlica amb un cost marginal zero, i això passarà d'aquí a 25 anys amb aquesta corba que us estic comentant.
A partir d'ara, segons va assenyalar un optimista Rifkin, seran les indústries les que hauran de trobar un lloc en aquesta nova manera de consumir, més neta i sostenible, i si no se saben adaptar, quedaran engolides per noves iniciatives.
Això és la tercera revolució. La pregunta, doncs, és si la indústria tradicional trobarà una via de transició, perquè és difícil ralentir ràpidament la segona revolució industrial i passar a la tercera, perquè si no ho saben fer, no ens caldrà tenir-los. Hi ha moltes start-ups, petites companyies de logística, de cooperatives, de tot. Tothom ho vol fer, tothom ho vol provar.
El principal dubte que va generar durant la conferència és com es podran generar llocs de treball si les empreses desapareixen i es perden les estructures tradicionals. Segons Rifkin, les noves professions passaran necessàriament pel tracte personal.
Aleshores caldrà un capital social. Les màquines són màquines i no són el cor de res. Mai tindrem un robot que pugui educar un nen o nena de 2 anys en un centre infantil. El robot pot fer el suc de taronja de l'esmorzar del nen o la nena, però cal un ésser humà, un adult, que treballi amb aquell cervell en creixement, o sigui que sigui sanitat o educació, o tenir cura dels petits, o sigui el medi ambient o la cultura. Hi ha tanta feina, tants llocs de treball que es fan, però són diferents.
La conclusió final, que Catalunya està, com dèiem abans, en posició per adaptar-se a aquesta revolució, i Rifkin ho va destacar al final de la conferència.
Si vosaltres sou una regió i voleu tirar endavant amb la tercera revolució industrial, aleshores les noves prioritats d'aquests fons de cohesió són la comunicació digital, l'energia digital, el transport digital, l'educació digital per la força de treball i una sanitat digital per la qualitat de vida. I he mirat els plans de Catalunya i veig que comenceu a muntar-ho, però el que cal ara és la narrativa i la història.
De moment ens quedem amb aquesta visió optimista que va oferir a la conferència de Sant Cugat i veurem com evoluciona aquesta indústria cap a una nova manera de produir, una manera que no faci mal al planeta.
El POU. Continguts en xarxa.